A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Seguim parlant de llibres ara que s'apropa Sant Jordi, que ahir donàvem aquesta dada, 100 llibres al dia que s'editen, que és una barbaritat. Doncs d'alguna manera estem tenint exemples i els anirem veient també, ja ha passat Sant Jordi, perquè a Sitges també se'n fan molts de llibres. I ara en parlem d'un altre, d'un llibre que ja està publicat, es titula El emprendedor paciente, per tant parla d'emprenedoria, és com un llibre d'ajuda als emprenedors, i ara parlem amb en el seu autor. Ell és en Josep Macià. Molt bon dia, Josep.
Hola, Carola, què tal? Bon dia.
El teu llibre, L'emprenedor paciente, primer llibre que fas...
Sí,
una
podríem
mica,
dir que sí. Sí,
i una
sí,
mica,
sí.
És a dir, sense gaire intenció inicial, és a dir, no és allò que vas decidir un dia, vaig a fer un llibre, no va anar així la cosa,
No, gens d'intenció inicial. A mi m'agraden molt els llibres d'autoajuda empresarial, sempre n'he llegit moltíssims, sobretot en els viatges, quan vas a l'aeroport i t'agafes un llibre, i sempre m'ha agradat aquest tipus de llibres que moltes vegades et poden desencallar quan, a la vida i al món de l'empresa, que és la nostra vida, no? Aleshores, no tenia cap intenció, però mira, ha sortit.
Va sortir. Són aquests llibres motivacionals, d'alguna manera, que vostès segurament coneixeran molts autors. Hem de dir que en Josep, clar, parla des de coneixement de causa, és a dir, tu ets emprenedor, per tant, el que fas aquí és una faula, però d'alguna manera basada, no?, en fets reals, és a dir, en la teva pròpia experiència.
Sí, sí, jo porto més de 25 anys en el món del sector TIC, de tecnologies i desenvolupament. A més, tinc un altre negoci també en el món del network marketing. Per tant, jo coneixo bastant bé i he patit el que és l'emprenedoria i també ho he gaudit molt, perquè ser emprenedor és molt dur. Penseu que només el 5% de les persones que s'incorporen al món, diguem-ne, actiu, emprenen, i d'aquestes, moltes vegades, el 90% fracassen en menys de 3 anys. Per tant, és un sector dur, però és un sector molt, molt interessant, i jo li recomano a tothom, com a mínim, que ho provi, que no desisteixi.
I gratificant, no?, pel que dius, i pel títol, L'emprenedor paciente, entenc que la paciència, al teu parer, deu ser un requisit indispensable, no?, per l'emprenedoria.
Sí. Bàsicament, a veure, els hàbits d'un emprenedor són uns altres, estan descrits en el llibre, jo he fet 5 aproximadament, segur que podríem trobar moltíssims més, però jo crec que la paciència és el que ens ha de portar a tenir èxit a mig i a termini. Perquè tenir èxit a curt, a veure, no és fàcil, però és més factible, però consolidar-lo en el llarg del temps ho has de tenir. Aleshores, la paciència jo crec que t'ha d'acompanyar a la vida i a l'emprenedoria.
Per tant, perquè es vagin fent una idea, no desvetllarem, òbviament, tot el que explica el llibre, perquè la intenció és que se'l compri i que el llegeixin. És un llibre curtet, entenc que és un llibre que està fet amb la intenció de que es faci servir una mica com això, com un, gairebé, no sé si un manual, una lectura fàcil i ràpida que us pugui ajudar en un moment d'allò de que ens quedem com obtusos, no?, o estàs allà enrocat en algun problema, no?, que això et pugui com obrir una finestra de llum, no?
Sí, a veure, ja et dic que jo quan el vaig escriure no tenia cap intenció tampoc, però sí que suposo que en el subconscient la meva intenció és ajudar a gent, però això, que no et quedis enrocat, que no et quedis per les crítiques dels altres, per les pors que ens acompanyen a la vida, és a dir, que tu tiris endavant, és a dir, tiris endavant i moltes vegades et deixis portar per la teva intuïció, que moltes vegades no confiem gaire en la nostra intuïció i ens hem de deixar portar, i després ja hi ha una mena d'àngels que ens van una mica ajudant i obrint el camí.
Perquè entenc que aquesta intuïció, en el teu cas, ha funcionat. És a dir, quan tu vas decidir emprendre, també va ser com fruit d'una intuïció d'ambient-se a la piscina. Hi ha un punt sempre de risc, no?, de llançar-se a la piscina quan un emprèn.
Sí, sí, total. I d'inconsciència total. Però amb la il·lusió i aquesta intuïció, jo penso que ho superes pràcticament tot. Si la gent ens penséssim tant les coses, analitzéssim tant, és a dir... pràcticament molts dels grans projectes que hi ha en el món de l'empresa, molts dels grans projectes que hi ha a la vida, no s'haurien fet. O sigui, per tant, la intuïció, jo penso que no la desenvolupem, ningú ens ajuda a treballar aquesta intuïció, la tenim d'una manera natural, la tenim molt aplacada perquè ens eduquen amb moltes pors, i sobretot i aquesta societat cada vegada en tenim més, aleshores, però la intuïció és bàsica i t'has de deixar portar, sense, evidentment, sense tirar-te per un precipici, però fer-te confiança a tu mateix.
Allò... és una mica aquest instint un tant animal, no?, el de la intuïció, no? És a dir, estic percebent, no? No sé ni com ni per on, però percebo que això pot anar bé o percebo que això pot anar malament, no? Confiem una mica, no?, aquesta autoconfiança en un mateix, no?, i en allò que estàs percebent, no?
Totalment. És això. Totalment. I a més, el marc, diguem-ne, la teva intuïció, tu no prens decisions esbojarrades, normalment les prens en funció del teu context, del teu entorn, la teva experiència, i a part d'això, doncs, ho has de fer. I també t'haig de dir que tu quan comences una cosa, tu comences amb una visió determinada i aquesta visió es va modificant a poc a mesura que tu vas tenir interacció amb altres persones. I jo sempre li dic que qualsevol persona que tingui un projecte, que l'expliqui a tothom, al màxim número de persones possible, perquè l'ajudaran molt a corregir aquest projecte. Sempre hi haurà el típic hater que dirà que no ho facis, però també és important per tu veure i corregir aquesta visió que tu tens, i evidentment tu acabaràs fent el que tu desitges, el que tu vols, però confiar en l'opinió de la gent, en gent experta, que no tingueu mai por de demanar ajuda a altres emprenedors, perquè els emprenedors normalment són gent que s'ajuda, és a dir, i quan més nivell, més alt és el nivell, més disposats estan, perquè un emprenedor quan ja ha tingut èxit en el seu negoci és quan més temps té. Per tant, moltes vegades jo penso que si tu vols explicar la teva idea de projecte a una persona que tu penses estar molt llunyana, intenta-ho, perquè segur que et pot ajudar.
I què passa amb els fracassos? Com els gestionem? Perquè, clar, formen part de l'emprenedoria al final, no? I, de fet, som un país on probablement el fracàs està molt mal vist, no? I fins i tot s'amaga i s'oculta. Si mirem cap als Estats Units, el fracàs gairebé suma i dona punts, eh? És a dir, quantifica, eh? Aquí és veritat que és una cultura molt més emprenedora que no pas la nostra, no? I no sé, des del punt de vista personal, no? Quan un emprèn, no sé si ha estat el cas, si has patit algun fracàs i com es gestiona això i què els hi dius a aquells que potser ara estiguin pensant en emprendre un projecte, que potser agafin el teu llibre i dic, ostres, vaig a llegir-lo a veure si això m'acaba d'animar. Què els hi diem davant d'aquesta por al fracàs?
Pues mira, Winston Churchill, que era un senyor molt savi, deia que el éxito es ir de fracaso en fracaso. Per tant, és a dir, si tu no has fracassat mai, molt difícil que tinguis èxit. I lo normal és que fracassis moltes, moltes, moltes vegades, que intentis moltíssimes coses fins que una et surti bé. Si tu escoltes o llegeixes llibres d'emprenedors, la major part de les vegades, és a dir, han triomfat en coses que no eren les que ells havien pensat inicialment i les han corregit, les han modificat, les han remodificat. Moltes vegades, mira, la nostra empresa de software va venir d'un, no un fracàs, però sí una situació molt desagradable, que era que ens van acomiadar tots una empresa de la Generalitat. No, l'empresa de la Generalitat no li passava res, però com era una empresa de Generalitat, és un entorn polític, l'entorn polític canvia.
Aquelles decisions.
Per tant, una decisió determinada, i aleshores, arrel d'aquella decisió que ens van fotre fora a tots, ens van oferir de quedar-nos en altres departaments i tal, però nosaltres vam veure l'oportunitat aquesta, era el moment del començament d'internet. Amb el nostre coneixement vam pensar que era interessant crear una empresa per oferir serveis a pimes, etc. I mira que veníem d'un fracàs, perquè et fotin fora de la feina és un fracàs, però per contra tenim una empresa de més de 25 anys, que donem feina a més de 10 persones, i durant tots aquests 25 anys hem facturat milions d'euros durant aquests 25 anys, i bueno, hem ajudat altres persones, altres empreses a desenvolupar els negocis. Per tant, és a dir, dels fracassos, jo penso que el que no tingui fracassos en la vida és que no està viu. És a dir, si tens una persona i estàs viva, tindràs fracassos. L'única cosa que te'ls has de prendre com una nova oportunitat. És a dir, et tanca una porta i et obren una altra. L'únic que has d'estar una mica atent a buscar
aquesta part del procés d'aprenentatge, no? Que al final la vida no és, en si mateixa és un procés d'aprenentatge continu. Com ha anat el procés d'escriptura del llibre? Perquè ahir, parlant, m'explicaves que l'has escrit, que això em va semblar al·lucinant, l'has escrit amb el mòbil.
Sí, és que jo tot ho faig pràcticament al mòbil. Utilitzo, ja quan no tinc més remei, a l'ordinador, un portable, perquè ja no trobo una aplicació que em funcioni això i jo haig de fer servir
el
portàtil. Però tota la feina, és a dir, doncs l'he escrit prenent cafès o passejant si em venia alguna idea també. Jo treballo així. O sigui, els dispositius mòbils d'avui en dia són unes autèntiques bèsties d'eina, de les aplicacions que tens. Aleshores, sí que l'escric, perquè per mi m'és molt còmode, m'és molt, molt còmode.
Oi,
mira, el dispositiu mòbil ha decidit que hem d'anar a algun lloc. Vale, sí, i aleshores per mi m'és molt còmode. L'única cosa que sí que he fet, una vegada ja el tenia escrit, el vaig passar a PDF i del PDF vaig utilitzar una eina que té Amazon, que és de Kindle, l'editor de Kindle, i allà, si saps una mica de Word i algú t'ajuda a revisar-lo i a corregir-lo, perquè sempre hi ha moltíssimes coses, i a partir d'aquí l'eina de Kindle t'ho fa tot.
Uh-huh. Ha estat un procés enriquidor, és a dir, com has viscut aquest procés, el procés de creació del llibre, i no sé si des del primer moment, des de la primera frase, ja vas veure que allò anava a ser un llibre, o d'alguna manera ha estat a mesura que un va deixant anar reflexions, escrivint idees, o potser no un petit text, no sé què, que dius, oh, doncs potser això li podem donar una forma de llibre, no?
A veure, ha estat molt ràpid i ha tingut fases, no? És a dir, al principi, jo faig servir, em van fer una entrevista, com aquesta, el passat, la vam fer per internet, sí. En un entorn empresarial nostre, i em van demanar quins eren els hàbits d'un emprenedor per tenir èxit. I jo vaig apuntar tres, i al final van sortir quatre, i aquests quatre, doncs, vaig fer l'entrevista d'un minutet, vaig xerrar sobre aquest tema a l'entorn en el que estàvem, i bueno, jo un altre dia estava llegint un altre llibre d'autoajuda empresarial, del Robin Sharma, de l'últim que ha tret, i vaig pensar, vaig posar-me allí, a mi m'encanten aquests llibres, però em vaig quedar com bloquejat, no podia llegir, i vaig dir, bueno, doncs mira, vaig escriure una miqueta del tema de l'entrevista aquest dels hàbits dels emprenedors. I vaig començar a escriure. I li vaig demanar una mica ajuda al ChatGPT, vaig dir, a veure, si jo el que sé, vale, què em diu ChatGPT sobre els hàbits d'això? I em van sortir com 21 hàbits per ser tenir èxit en l'hàbit de l'emprenedor, però vaig dir, vaya conyazo, desenvolupar 21 hàbits del ChatGPT. O sigui, vaig oblidar el ChatGPT, però em va servir una mica com per activar això. I aleshores jo he fet surf durant molt de temps i el surf i l'emprenedoria s'assemblen molt. El que sembli que no tens res a veure, però tenen els mateixos principis, que tu has de ser molt resilient, has de tenir molta paciència, has d'estar contínuament aprenentatge, les condicions et canvien, avui fa sol, demà hi ha una tempesta, fa vent, etcètera, etcètera. Aleshores, t'has d'anar adaptant, has de conviure amb altra gent, etcètera, etcètera, etcètera. Aleshores, tot això em va anar una mica, vaig dir, va, doncs anem a juntar la meva experiència amb el surf, amb la meva experiència amb l'empresa, i aleshores em va sortir, però clar, i vaig pensar, dius, has de parlar d'alguna manera que sigui agradable i tal. I aleshores vaig pensar, dius, anem a fer-ho com una història, que són coses que m'han passat a mi, i en cinc spots que diem de surf, jocs sí. On es poden surfejar, i aleshores aquí he anat construint una història a través d'un personatge i que el van ajudant o el van guiant a través de les experiències per aprendre quins són els valors o quines són les habilitats que ha de tenir un emprenedor en el món de l'empresa i de la vida.
Perquè li vagin bé les coses. Per tant, fas aquesta confusió o unió o compares o metàfora, no? Podríem dir, entre el surf i el món de l'emprenedoria, que clar, entenc que són dos mons que coneixes, dos mons que t'agraden, que inicialment ens poden semblar un molt lluny de l'altre, no? Però que tu hi has trobat punts en comú. I entenc que també és una manera d'aproximar-se, no? No sé si també és la manera que vas trobar de que la teva explicació en aquell moment, en aquella entrevista, i ara en format llibre, no, arribés, no? Que al final moltes vegades, no, és dir, vaig a posar una metàfora fàcil perquè ho entenguis, no?
Sí, 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 tot i que el surf és un esport encara minoritari, aquí cada vegada hi ha més gent, aquí ho gaudim molt a Sitges,
sí, ja,
hi ha tot
sí.
Un capítol allà d'on es pot surfejar a Sitges i en quins moments i en quines... perquè cada moment és diferent i cada temps que fa és diferent, la platja és diferent. I sí, sí, aquesta és la idea, de fusionar aquestes dues coses, de fer una mica més atractiu, el surf té un atractiu, el surf tothom pensa que és fàcil, però proveu-lo perquè fer-ho amb constància és igual que el món de l'empresa, vale? I has de ser molt constant, molt, i adaptar-te a totes.
Sí, sí, el surf és aquells de debò, el dia que el mar està bé per surfejar, tant fa si plou, neva, fa fred o fa calor, eh? Allà estan, a primera hora del matí, estan allà amb les seves taules de surf, no? Disposats a agafar l'hora. Entenc que aquesta explicació, en aquesta entrevista que et van demanar, no sé què, entenc que allò allà deuries veure com la petita llavor, i entenc que la resposta, diguem, de qui t'estava escoltant a l'altra banda va ser bona, i va ser com tan bona com per impulsar-te a dir, ostres, això ho desenvoluparé més.
Sí, sí, va ser un entorn... En aquell moment tampoc va ser com molt conscient, eh?
Ja et dic,
jo vaig fer l'entrevista, vaig parlar d'aquells 3 punts, 4 punts que em demanar, i després va venir una miqueta amb aquest bloqueig de no poder llegir alguna cosa que m'agrada.
I per què aquest bloqueig? A què creus que es va deure aquest bloqueig?
Pues no ho sé, no t'ho sé dir, perquè potser jo havia d'explicar alguna cosa en aquell moment, perquè a mi m'agrada molt aquest autor, i m'he llegit tots els seus llibres pràcticament, i en aquest moment vaig tenir aquell bloqueig i punto, suposo que havia de sortir alguna cosa que jo tenia aquí acumulada.
I caram, si va sortir. Va sortir un llibre, L'emprendedor paciente, de Josep Macias, Surfeando la incertidumbre, és com el subtítol d'aquell llibre, que és un llibre que ja ho veuran, és un llibre que es llegeix ràpid, és un llibre àgil, on trobaran doncs, aquests 5 hàbits per tota aquella persona que vulgui emprendre, que la idea d'en Josep és donar-vos un cop de mà a tots aquells que tingueu empresa o que tingueu algun projecte en ment o hi actiu o que simplement ho esteu pensant, doncs potser donar-vos un impuls perquè animes des d'aquí, que la gent que la gent emprengui, que tiri endavant els seus projectes.
Sense cap mena de dubte. Mm-hmm. Que no es penedeixin, és a dir, si surt malament, no passa res, tornem al món laboral normal, que també s'està superbé.
O ho tornes a intentar, no?
Que ho tornes a intentar. Sempre trobes una oportunitat.
Exacte, que el fracàs forma part no només de l'emprenedoria, sinó de la vida. I en Josep serà també signant llibres, no?, aquest Sant Jordi aquí a Sitges, i seràs diumenge de 7 a 8 del vespre, ho dic bé?
Ah, això mateix.
Entenc que a la taula de l'Ajuntament, on estan els autors locals, per si algú vol comprar llibre, per descomptat, i a més, doncs, vol que li dediqui, igual aprofita i li podeu aprofitar i fer-li un parell de preguntetes, que ja ho veieu, que el Josep sempre està disposat a donar un cop de mà.
Amb el Rotary també estarem per la tarda, tenen un stand de Rotary també, i també estarem per allà.
Molt bé.
I si algú el vol comprar al poble, agrair-li al Carlos del Quios de l'Alba.
Al Carlos Batalla.
Al Carlos Batalla.
Del Quios de l'Alba.
Que m'ha dit, sí, cap problema, Josep.
Els llibres de Sitges s'han de comprar al Carlos. Fem proximitat. Josep, moltíssimes gràcies per atendre'ns.
A vosaltres. I simplement dir-li també que si algú... Com que està relacionat amb el món del surf, a la botiga de Mamut també...
La botiga de Mamut. Vinga, del Mamut Skate amb la Montse Parés també el trobaran. Doncs vinga, ja tenen dos llocs. Gràcies, Josep.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ho deixem aquí. Tornem demà. Adéu-siau.
Cada dia, al matí amb nosaltres.